del Palau de la Generalitat, sí, que venen d'això, castanyueles, sí, una mica de dano,
carrer del Bisbe,
i ocellets pels turistes.
Sí, mare meva.
La normalitat de Barcelona. Ah. Tot
exacte, exacte. Aquesta escolta, és la
quan
Barcelona
podran votar
real,
els turistes? Perquè és que al final...
Gràcies, Adrià. Va, una abraçada, que vagi molt bé.
Que vagi
gràcies
bé,
per la feina. Sílvia Solanes, alguna cosa més? Sílvia, des de la teva posició.
Doncs mira, jo tinc vista del despatx de l'alcaldia, on sí, sí, està Collboni.
Molt avorrit Collboni ara mateix, eh? És
molt
tremendo,
avorrit,
eh? Assegut
mirant
molt avorrit mirant el sostre. Sí, sí,
sí, abans tenia el micro obert i s'ha sentit bé el secretari, no? David Escudé mirant l'hora, li ha ensenyat alguna cosa al mòbil i ha agafat una trucada, i aquí estan esperant. Aquí d'aquí mitja hora hi ha el refrigeri d'inici de mandat amb els regidors i familiars.
Home, és que fer-li esperar a l'alcalde d'aquesta manera...
El seu primer acte com a alcalde ha sigut jugar amb un boli.
Sí, sí. No, i esperar, mirant el mòbil, i ara... Ara gestos. Ara fa com dient, home, per favor, que m'esteu fent esperar. Sí, sí.
Un cessament. També signarà un cessament.
Sí, sí. Està com dient, esteu fent esperar l'alcalde de Barcelona.
Sí, sí,
ja
té la posició apresa. I finalment, el Cesc Giró, també, no sé si tens alguna cosa més des de la teva posició, Cesc.
Mira, estem a la sala anexa d'on ara mateix Jaume Collboni està signant els decrets. Ens diuen que són els decrets d'estructura mínima, que ja incorporaran algun nom d'algunes tinences d'alcaldia, les més bàsiques.
Molt bé. Gràcies, Cesc, una abraçada.
Una abraçada a vosaltres. Fins
gràcies
ara
al Cesc, gràcies a la Sílvia, gràcies a l'Adrià. Evidentment que han fet aquesta feina impecable des de plaça Sant Jaume.
Ara veurem també regidors de districte, qui són, els que tenen, si són tots del PSC
Carles,
o no.
Carles, deixa'm dormir, home.
Si són tots del PSC tot, o no ho són.
Des de les 6 del matí.
Si hi ha algun que és d'alguna altra força.
Ja li diràs demà. Això li dius demà. Digue-li demà.
Sou terribles, eh? Així estareu demà al matí, també?
No, al matí estarem més espès.
Això sí. Doncs Déu-n'hi-do, el matí que m'espera...
Jo me'n vaig a prendre alguna cosa, eh? Perquè...
Antonio Baños...
Potser trobes el Collboni.
Sí, sí, mira,
no, ara, reposadament, ha estat una sessió de política, diguéssim, emocional i visceral.
No, de la història.
Tremenda.
Per la història.
No, no, sí.
Alguns dels moments que hem viscut avui no els havia vist mai.
Del voltatge.
El d'altíssim voltatge.
A més, grans personatges, eh? Perquè noms com Maragall són grans personatges d'aquesta ciutat.
Amb un comiat. Hi ha en Xavier Trias en el seu últim acte polític, Ernest Maragall...
Hi ha una pel·li de Spencer Tracy que es diu L'última urra, que és una mica... Està veient a Maragall, no? Que és aquell polític de tota la vida que perd les eleccions.
Que són les 8:02, vinga.
Convenis.
Demà...
Recorda'm que demà t'expliqui la pel·lícula.
Vale, demà me l'expliques. Gràcies, Antònia, gràcies, Carles Fernández, gràcies, Rafa López, gràcies, Mila. Una abraçada,
gràcies,
que vagi molt bé.
Igualment.
Va, nosaltres ho deixem aquí amb aquesta història que m'he explicat des de quarts els primers minuts a les 4 de la tarda, al voltant d'un quart, un quart i cinc, per tant gairebé 4 hores de programació especial, amb el gir d'esdeveniments que no per possible era previsible, l'acord final rocambolès, delicat, complicat, que ha convertit a Jaume Collboni en el nou alcalde de Barcelona pels pròxims 4 anys. Nosaltres ho deixem aquí, us deixem amb els superesports. Demà hi serem puntuals d'aquí a 11 hores a les 7 en punt del matí al Via Lliure. Que vagi molt bé, bon dissabte a tothom.
El teu cotxe amb etiqueta sostenible més a prop que mai. Vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 300 vehicles garantits i a preus excepcionals. El 17 i 18 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Més info a firavovilanova.cat.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Ecul, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Mava Motor Suzuki, carrer Londres 3 de Granollers.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
El sector privat impulsa la nova carrera espacial. La seva economia mourà el 2040 931.000 milions d'euros, un 300% més que ara. Objectiu, colonitzar la Lluna i Mart. Els Estats Units i la Xina ja competeixen per tenir-hi assentaments i explorar-ne els recursos. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda en quioscos i llibreries.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundial Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundial Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC més 1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil.
Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC un tots som
més un.
Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. RAC 1.
Celebra l'arribada de l'estiu amb la selecció dels grans caves de gourmet La Vanguardia. Mastinell Brut Real Gran Reserva 2011 de la Cava Mastinell, Colet Gran Cuvé 2014 del celler Colet i Privat Brut Reserva 2020 de celler Privat. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Amics de les participacions de Nadal! Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Ràpida, àgil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750. Potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
El teu cotxe amb etiqueta sostenible més a prop que mai. Vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 300 vehicles garantits i a preus excepcionals. El 17 i 18 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Més info a firavovilanova.cat.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC1 presenta El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. El divendres 23 de juny, de 8 a 12, El món a RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona. Coneixerem interioritats i anècdotes del món aeri. Ho rematarem amb tota la colla de l'Ens fotran fora i hi haurà premis. Entre tots els assistents, Vueling sortejarà 12 vols per dues persones a qualsevol destinació. Si voleu venir de públic, entreu a rac1.cat o a les xarxes socials del món a RAC1. El divendres 23 de juny, a partir de les 8, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. RAC1. Tots som un. Superesports amb Xavi Puig.
Ja tornem a ser aquí, passant 10 minuts de les 8, després d'aquesta tarda apassionant políticament parlant a l'Ajuntament de Barcelona, que hem viscut intensament a RAC1, el Xavi Bundó i companyia. Demà, evidentment, més anàlisi al Via Lliure a partir de les 7 del matí amb el Xavi Bundó i amb un seguit de tertulians, analistes i de protagonistes del dia d'avui al micròfon també d'aquesta casa. On tenim coses en joc, també esportivament parlant. Per exemple, per pujar a segona divisió, està jugant el partit d'anada al Real Madrid-Castilla, de Raúl contra l'Aldenc Mollom.
Sí, a Valdebebas, a l'Alfredo Di Stéfano, que torna a presentar una molt bona entrada. Real Madrid-Castilla 0, Aldenc 0, al minut 38 de la primera part. Dic que torna a presentar una molt bona entrada, com ho va fer diumenge passat contra el Barça Atlètic, el dia que van eliminar el filial barcelonista.
D'aquí a 49 minuts arrencarà el partit decisiu per saber qui puja a primera, si el Llevant o l'Alavés. El partit d'anada va acabar amb 0-0. La tornada d'aquí a 49 minuts al Ciutat de València. Un empat al final de la pròrroga portaria el Llevant cap a primera divisió. Quins 11 es treuen els uns i els altres d'aquest partit que viurem al Superesports amb el Molló, amb el Dani Solsona, amb l'Albert Ferran i companyia.
Doncs mira, fa un petit canvi a Luis García, l'entrenador del Llevant, que normalment juga un 4-2-3-1, avui posa dos davanters, Miguel i Villalibre. 4-4-2, Sivera a la porteria, defensa de dreta esquerra, Tenaglia, Abkar, Sedlar i Rubén Duarte al mig del camp. Guridi i Benavidez a la dreta, Alcain a l'esquerra, Luis Rioja, i a dalt, com dèiem, Miguel i Asier Villalibre. I Calleja, 4-4-2, bastant habitual en el Llevant, amb Femenías a la porteria, defensa de dreta esquerra, defensa de 4, amb Pubill, Rubén Beso, Robert Pierre i Àlex Muñoz, al mig del camí Borra, Pepelu pel mig, a la dreta Johnny Montiel, a l'esquerra De Frutos i a dalt Boldini i Roger Bruguer.
A les 9, a Ciutat de València, aquest Llevant a la vés decisiu per pujar a primera. Tenim també una altra fase d'ascens en joc, que és a la Lliga L'Eport, per pujar a la Lliga CB. De moment s'ha jugat ja la primera semifinal d'aquesta final a 4, que s'està jugant a Burgos, amb una tova del Palència contra el Valladolid. 90-60, de 30 han guanyat els palentins. A 8:45 començarà el partit entre el Guipúscoa i el Burgos. Demà al vespre també la gran final per saber qui puja a la CB i acompanya el Morabanc a Andorra. I el Gran Premi de Canadà de Fórmula 1, a les 10 tindrem la qualificació, es definirà la graella de sortida. De moment avui hem tingut una altra tanda de lliures, marcada per la pluja també, Molló.
Sí, exacte, passats per aigua, el circuit Gilles Villeneuve, amb Max Verstappen marcant el millor temps, segon Charles Leclerc, tercer Fernando Alonso, quart el Haas de Magnussen i cinquè Carlos Sainz. Lewis Hamilton ha estat desè, perquè hi va marcar el millor temps als Mercedes. Avui amb aigua no han funcionat tan bé. A partir de les 10, com comentaves, la sessió de classificació.
Hem arrencat la tarda amb una mala notícia, l'eliminació del Barça a les semifinals de la Champions d'handbol a l'Anxes Arena, Colònia, contra el Magdeburg a la tanda de penals. Hem hagut d'anar a una pròrroga i finalment a una tanda de penals on el Barça ha estat molt desencertant, només n'ha notat un, per decidir que el Magdeburg fos el primer finalista llavors. De fet, a aquesta hora ja sabem els dos integrants de la final. Anem cap allà, cap a Colònia, a l'Anxes Arena, Laia Coll, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Magdeburg contra qui la final de demà a les 6 a Colònia?
Contra el Kielce de Talant Duzebaev, que repeteix final. Va perdre l'any passat a la tanda de penals la final contra el Barça i jugarà contra el Magdeburg. El Kielce s'ha imposat a la semifinal, una semifinal també molt igualada contra el Paris Saint-Germain. Els polonesos han guanyat de només un gol de diferència i, de fet, ha tingut París una última pilota per portar també el partit a la pròrroga. Ells, però, doncs, no han tingut aquesta oportunitat. El Kielce, que tornarà a jugar una final de la Champions, optarà a guanyar una altra Final Four aquí a Colònia. Ja la va guanyar el 2017. El Magdeburg tindrà l'oportunitat de guanyar per primera vegada, perquè, de fet, és un debutant aquí a la Final Four. Sí que van guanyar una Champions en l'antic format el 2002, els alemanys.
El Barça, el bastió del Barça, Laia, m'imagino que molt tocat després de caure a les semifinals, sobretot de caure de la manera més cruel, que és quan arribant a la tanda de penals.
Sí, sobretot al vestidor estan emprenyats amb les decisions arbitrals que hi ha hagut al partit. Creuen que els àrbitres no han estat del tot neutrals. I més enllà d'això, òbviament, doncs és una derrota que fa molta ràbia perquè els jugadors sabien que tenien l'oportunitat de fer història. Però alhora també els he vist molt més serens que altres vegades, perquè al final el Barça venia de guanyar les dues últimes edicions. Aquesta temporada a la Champions, a la Lliga regular, a les eliminatòries, el Barça havia demostrat ser el millor equip en quant a joc i també en resultats, resultats per descomptat, perquè l'equip d'Ortega arribava aquí a Colònia sense haver perdut cap partit, amb tot victòries menys un empat a la pista del Kiel. I també la satisfacció aquella de, ostres, ho hem donat tot, no hem pogut més. Quan arribes aquí a Colònia, les forces realment s'igualen molt. Heu vist que ha anat tot de detalls. Sí. Òbviament, doncs, que si ara mires, dius, ostres, aquella pilota que he perdut, aquell rebot, no, que hem tingut mala sort, que ha anat al Magdeburg i no ha anat cap a nosaltres. Això és esport d'èlit, però clar, evidentment, doncs és una manera molt cruel. I l'any passat, doncs, eren conscients que també l'any passat, en aquella tanda de penals contra el Kielce, la moneda l'has tirat cap a l'aire, va sortir cana. Ara, doncs, l'esport també té aquesta part amarga.
Anem a escoltar què han dit els protagonistes, Laia, amb els que has pogut parlar acabat el partit.
Doncs mira, una de les veus que podem escoltar és la del capità de Gonzalo Pérez de Vargas, que diu que està orgullós de l'equip.
Una mica força dolgut, però alhora també orgullós de la manera com ha lluitat l'equip. Volíem estar a la final, però no ha pogut ser. Al final ha estat cruel aquest any. L'any passat saltaven d'alegria, i doncs aquest any els penals doncs es donen l'altra cara de l'esport.
I també un Gonzalo Pérez de Vargas que ha dit que l'equip s'ha buidat i que no es pot exigir més a l'equip d'Ortega el que han fet amb aquestes últimes temporades.
L'objectiu era clar, intentar ser la final. Veníem amb moltes ganes, amb una sensació de confiança pel que hem fet, i crec que avui l'equip ha mostrat la seva cara. El que passa és que també hem tingut un equip en front que ha sabut jugar a les seves forces, que han tingut una mica també de fortuna amb els rebots, sobretot a la primera part, que ens han costat 2, 3, 4 gols. Però sí, una mica de decepció. Tampoc es podem exigir guanyar cada any, però sabíem que tenia una oportunitat molt bona.
Una oportunitat de fer encara més història amb el que seria la tercera Champions consecutiva del Barça, però evidentment amb la garantia, diríem, per dir-ho d'alguna manera, de les dues Champions consecutives amb les quals ja venia el Barça i que ja va suposar una fita en el seu moment. Ortega, que l'hem vist de totes maneres en les finals a 4, patint com mai ningú, jo crec que ha patit una final com va ser la seva primera com a entrenador del Barça, la segona gaudint-la una mica més. Avui com estava l'entrenador del Barça, Laia?
Òbviament estava tocat, perquè al final, i a més el Barça, per les característiques de l'handbol espanyol, juga i entrena tota la temporada. Per això el Barça té 7 títols normalment a la temporada en joc. I què passa? Que ha perdut els dos que pots perdre, que és la Superglobe i també la Champions. I a més és que és tornar-te a trobar un altre cop amb la mateixa pedra, perquè aquesta temporada el Barça només ha perdut contra un equip i ha sigut contra el Magdeburg. I avui, una altra vegada, doncs t'han superat els alemanys, no?, que tenen un estil de joc que al Barça no li va molt bé. Ja sabeu, al Barça li agrada jugar ràpid. Avui no hem vist contraatacs del Barça Magdeburg amb aquest joc lent, jugant al límit del passiu, buscant el contacte tota l'estona, els 1 contra 1. I Ortega, malgrat tot, no?, que deia, sí, clar, com que el medicament s'ha acabat lesionant, no ha pogut ajudar pràcticament a la segona part i tampoc a la pròrroga, que evidentment doncs és una baixa molt sensible, això també ha tingut incidència. Diu, sí, clar, si arribo a saber doncs que es lesiona, que té per cert una contractura al bessó dret i es dubta per demà, doncs sí, doncs potser no l'hagués enviat en el canvi llarg i hagués fet jugar un altre. Diu, però clar, diu, si tingués una bola màgica tot seria més fàcil. Diu, ara, diu, tampoc no es poden treure conclusions. Per tant, també una mica la sensació d'Ortega és que s'ha fet tot el que es podia i que aquí a Colònia són detalls. I de fet Ortega ha explicat als micròfons de RAC1 que ell després del partit ha felicitat els seus jugadors.
Tocat, no ho he tocat, jo m'agrada guanyar, però hem perdut de l'única manera que hem de fer. Jo el primer que he fet és felicitar l'equip.
doncs, a Carlos Ortega, que ha felicitat a l'equip pel partit, per la temporada que ha fet, i també li hem preguntat a l'entrenador del Barça aquesta derrota, quina influència o quines conseqüències pot tenir en la situació econòmica que viu el club. Fa mesos que us estem explicant, doncs, que hi haurà retallades i, evidentment, doncs, a l'embol també n'hi haurà. Una de les conseqüències és que no has pogut portar un pivot de garanties per substituir Ludovic a Fàbregas. El futur de Lucas Sindrich està a l'aire. Jo crec que si s'hagués guanyat la Champions, potser hi hagués hagut més opcions que es quedés. No estic dient que marxi, perquè realment el seu futur de Lucas Sindrich no ho sap ni ell què passarà, perquè és una decisió que ha de prendre el club. I sí que una mica hi havia la sensació que si es guanyava la Champions, doncs hi havia... Tens més força, no?, a nivell del club, de dir, ostres, hem guanyat les tres últimes Champions consecutives, això és un projecte guanyador. Ortega, però, diu que creu, espera, que la derrota d'avui no tingui conseqüències, més enllà, doncs, de les evidents que ja sabem que sí o sí hi haurà.
Hem demostrat l'any passat i aquest any que l'equip és compromès, que volem guanyar, que tots som campions, i avui ha sortit, ho dic una altra vegada, ha sortit Cruz, però jo espero que no, espero i desitjo que no.
Creus que tornarem aquí a Colònia ben aviat?
Segur, lluitarem per això.
Segur, convenciment d'Ortega que el Barça tornarà a Colònia. Esperem que la temporada acabi per sumar una altra Final Four, que la d'avui era l'onzena, oi, Laia? L'onzena Final Four del Barça a Colònia, que no està gens malament. Des del 2010, recordem que es juga aquesta final a 4 a Colònia. Tant de bo que l'any que ve pugui sumar-ne una dotzena, tot i aquestes retallades que hi haurà no només a la secció d'handbol, sinó també com hem anat veient aquests dies amb el bàsquet a tots els àmbits, a tots els despatxos, diríem, de l'entitat blaugrana.
Jo crec que malgrat que no arribi un pivot de garanties per substituir Ludovic Fàbregas, a veure què passa també amb Lucas Sindrich, crec que també hem arribat a una normalitat, que ara és la cinquena Final Four consecutiva del Barça, que hem estat en un nivell superlatiu. Jo no crec que ara el Barça desapareixi totalment de les Final Four, sí que crec, però que costarà més, que segurament no podràs quedar primer o segon de la fase de grups, això implicarà que hagis de jugar uns vuitens de final, que jo crec que hi ha plantilla per superar-los, i aleshores arribaràs als quarts de final, i aquí dependrà de l'encreuament que et trobis. Un any pots tenir la tornada a casa, per tant pots tenir aquest factor palau a la tornada, i et pot tocar un rival més assequible. L'altre any, doncs, et pot tocar un quilo amb tornada a Alemanya i et pots quedar fora, però és algo que també entra dins de la normalitat, malgrat, com dic, ens haguem acostumat a aquests èxits del Barça, que té absolutament tots els rècords aquí a la catedral de l'handbol.
Un que segur que no hi serà la temporada que ve, Ludovic Fàbregas, que se'n va al vespre amb la temporada que ve. Avui ja ha jugat. Entenc que demà jugarà, no, Laia? Tot i que seria més bonic, segurament, acabar-ho potser avui que no m'ho perdi pel tercer i quart lloc, però vaja, entenc que demà Ludovic Fàbregas jugarà el seu últim partit com a jugador del Barça.
Sí, demà jugarà l'últim partit. Ja fa un any que té un acord amb el Vesprem per les properes dues temporades i jugarà segur. Demà Ludovic Fàbregas s'acomiadarà de l'afició del Barça. 350 aquest any aquí a Colònia s'acomiadarà vestint la samarreta del Barça.
Avui ha atès el micròfon de la Laia Coll, acabada aquesta semifinal amb derrota als penals.
Com estàs?
No sé, la veritat. És que és un moment complicat i ara mateix no sé.
L'any passat vau tastar la glòria amb aquella tanda de penals, aquest any ha caigut pel costat contrari, i clar, no? Veus tota la temporada que heu fet, la trajectòria que portàveu, i ha passat, no? I suposo que ara et lamentes, no?, d'aquells petits detalls, d'aquelles coses que no han sortit.
Sí, però crec que l'equip ha fet un gran partit, hem jugat 70 minuts a un nivell altíssim, hem perdut unes pilotes que potser ens costa la victòria i la classificació per la final, però bueno, és l'esport. És que l'any passat hem guanyat els penaltis i aquest any hem fallat 3, i jo també tinc molta responsabilitat per lançar l'últim i he fallat aquest any.
L'any passat el vas enviar dins, que no sé si has pensat molt amb el penal, t'ha vingut en algun moment el de l'any passat?
No, volia anar amb calma, com sempre, durant tot l'any, i des de l'any passat estic treballant els penaltis, i avui crec que he lançat una miqueta mal, i bueno, he fallat, i per mi és com un desastre, no?, de terminar així, i hi ha un partit demà, però... És molt dur ara mateix.
Ludo, t'estava preguntant si se li podia retreure alguna cosa en aquest equip.
No, res. Crec que Hem fet una feina increïble durant tot l'any i des dels anys anteriors, i crec que la feina està ben feta, no? I avui perdimos a la tenda de penaltis i és molt dur, però el treball, l'esforç, el compromís, crec que aquest equip l'ha dado tot fins al final.
És molt dur arribar a unes semifinals de la Champions i perdre-les, però tu suposo que ara també se't barregen moltíssimes emocions, perquè sí, demà queda el partit de consolació pel tercer i quart lloc, però no és el final somiat.
No, perquè l'equip volia guanyar la tercera consecutiva, era l'objectiu. Des de l'inici de temporada i des de, crec, de l'any passat, des de la final passada, però avui no ha pogut ser, i és així, és l'esport, i per mi és el mateix. Per mi el principal és l'equip, i demà tenim un altre partit i estaria bé terminar bé la temporada, perquè hem fet un treball increïble.
Ara en calent, què us ha dit Ortega?
Quasi res, que amb aquesta actitud, aquest compromís, que està molt bé, i que hem perdut unes pilotes i que a la tenda de penaltis hem fallat, i fer un de 5 pot ser que no podies guanyar, i hem perdut.
Gràcies, Ludo.
Gràcies.
Ludovic Fàbregas, al micròfon de la Laia Coll, ha acabat aquest partit, aquesta derrota als penals contra el Magdeburg. És molt estrany, una tanda fallant de 4 de 5 i més amb un equip com el Barça, Laia, però vaja, avui estava escrit que havia de ser així la cosa, suposo.
Sí, és que no li trobo explicació, i després per almenys no hi ha una explicació lògica. Evidentment no era cap consigna llançar així els penals, perquè Aleix Gómez sí que l'ha transformat els 4 següents en vot i han sortit fora. L'esport.
Sí, sí.
Un dia toques la glòria i l'altre, doncs, ha anat així. És una llàstima, perquè realment penso que aquesta generació fa anys que és la millor, amb el parèntesi de la temporada passada, que amb tots els canvis doncs va ser un altre context i va ser molt diferent, però jo crec que aquesta generació, ja des del 2019, amb Pasqui a la banqueta, que és un equip molt bo, que no només treu molt bons resultats, sinó que juga molt bé en vol, i crec que mereixeria més Champions. De totes maneres, dues de cinc en els últims anys són números que molts clubs, moltíssims, voldrien. Per exemple, el Paris Saint-Germain, que un cop més doncs ha quedat sense poder aconseguir la tan desitjada Champions, i un club com el Paris Saint-Germain, amb el millor pressupost d'Europa, ja són 6 Final Fours, i encara no l'ha aconseguit mai. És a dir, que tot això ens ha de servir per donar valor al que està fent el Barça.
Demà un quart de 4, per dir que no vol jugar ningú, el tercer i quart lloc, Barça-Paris Saint-Germain, i a les 6 la gran final entre el Kielce, que buscarà la seva segona Copa d'Europa, i el Magdeburg, que en té 3, oi? Que són 3 de fa anys? 3 o 2? Ara em fallen els números. Era la primera Final Four, aquesta, això sí, en aquest format.
Jo diria que només en té una. Si ara no m'equivoco, la del 2002. Només té la del 2002 de Champions. És cert que han guanyat la Lliga Europea una vegada, el 2021, el 2022, temporada passada, van ser subcampions. També han guanyat 3 vegades la Copa, i aquest, és a dir, el Magdeburg és un equip molt potent i amb molta història al darrere. És cert que, com que hi ha tanta competència a Alemanya, doncs hem estat molts anys que no l'hem vist a la Champions, però...
Sí, té 3 títols, 78, 81... i el 2002, són els 3 títols del Magdeburg.
Saps què passa? Que jo miro les estadístiques de la EHF, i la EHF, com que comença a partir dels anys 90, és allò que per la EHF el Barça per nosaltres en porta 11, perquè realment n'ha guanyat 11, no? Perquè la del 91, que és la primera, evidentment doncs la contem, però la EHF per ells el Barça en té 10. Per això jo ara estava mirant aquí el dossier de que ens donen a la premsa, i clar, ni surt només una, perquè no compten les anteriors.
Sou massa joves, sou massa joves. 78, 81 i 2002, Nadal buscarà la quarta, i el Kielce de Dusevayev, que buscarà la seva segona. Laia, parlem demà, t'escoltem a la nit, el tu diràs. Fins ara.
Fins ara.
Un minut i 2:45. Tenim el descans del partit del Real Madrid-Castilla contra l'Aldenc Mollom.
Sí, i de moment sense gols. Sí, perdó, ha marcat l'Aldenc. Real Madrid-Castilla 0, Aldenc 1, ha estat just en el temps afegit de la primera part, gol de Nieto, per tant perd l'equip de Raúl González. Això va bé per l'Espanyol, perquè no li va bé que el Madrid-Castilla pugi a segona divisió en aquests reforços que vol aconseguir del filial madridista i que hem anat explicant sense anar més lluny aquest migdia a RAC1. Doncs això, el descans, Real Madrid-Castilla 0, el Denc 1.
I al Palau avui ha començat la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Jaén. El Barça s'ha apuntat al primer punt de l'eliminatòria, no sense patiments. Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
Ja ha tornat del Palau, 3-2, però és que els andalusos han tingut l'opció de forçar la pròrroga fins l'últim segon, com ell qui diu.
De cara a l'espectacle no ha sigut un partidàs. De fet, ja preveiem un partit tancat. De fet, la primera meitat, Jaén defensant molt còmode el Barça, li ha costat generar bones oportunitats. I segurament el Barça doncs, ha aprofitat la més clara que ha tingut, que ha estat una superioritat numèrica, perquè Mati Rosa, aquest jugador que el Barça va arribar a fitxar, però que mai ha vestit la samarreta blaugrana, perquè va acabar cedit, crec que inicialment al Palma Futsal, va encadenar dues lesions greus de genoll i no va vestir mai la samarreta blaugrana. Doncs avui l'han expulsat. Per mi, expulsió justa, perquè ha fet una entrada sense pilota a Coelho quan el portuguès anava directe a porteria i no hi era el porter que s'havia incorporat a l'atac. Per tant, expulsió correcta i el Barça, doncs, atacant amb superioritat, ho ha aprofitat i Ferrau ha fet l'1-0. Abans del descans, però, Jaén ha empatat. Menzeguez, sol al segon pal, ha fet l'1-1. I vaja, el partit no estava gens clar. A la represa sí que hem vist un Barça millor en atac, ha creat molt més perill. Producte d'aquestes arribades ha fet 2 gols. 2-1 de Pito, amb un xut marca de la casa a l'escaire. 3-1 Mateus, sens dubte el gol del partit, amb assistència de Pito i gol d'Esperó de Mateus. El Barça ha arribat a fer el 4-1, però el videoarbitratge l'ha anul·lat. Els àrbitres han revisat l'acció i han vist falta de Pito en la recuperació de la pilota. I hem arribat en aquell tram final en què el Jaén ha tret el porter jugador. És cert que no ha creat gaire perill, el Barça s'ha defensat bé, però, com és aquest esport, Chino amb un xut des de fora a l'àrea, molt ajustat al pal, ha fet el 3-2 a un minut pel final. I ha tocat defensar, ha tocat patir. Didac, fins i tot, ha tret una bona cama, un bon peu, a 10 segons pel final. I el Barça ha pogut celebrar aquesta primera victòria en l'eliminatòria al millor de 5 partits. La pitjor notícia de tots, la lesió d'Adolfo, al turmell. Ha tingut molt mala sort perquè li ha caigut, diria que era Alan Brandi, al turmell. I se l'han endut a l'hospital. Estan fent proves, però pel que ens deia Velasco, sembla que té afectat l'os. Mm. Que pot haver-hi una lesió, una fractura. A veure si aquesta nit tenim alguna notícia, però és evident que Adolfo té molt difícil poder acabar la temporada. Tampoc ha jugat avui Ortiz per unes molèsties. Per tant, haurem d'estar pendent sense Sergio Lozano, sense Adolfo, potser sense Ortiz. Serien ja 3 baixes importants pel que queda d'aquí al final d'aquesta lliga, d'aquest play-off final, en què el Barça ha començat guanyant avui al Palau Blaugrana.
Sí, bé, Cortida es pugui acomiadar del futbol sala sobre del parquet, sobre de la pista, que tingui opció de jugar per en si el segon, que també estaria bé acomiadar-se, esperem que no torni la sèrie al Palau, doncs de l'afició del Palau Blaugrana en el segon partit que jugarà dilluns a les 8 del vespre. Tot plegant de parlar d'Albert Ferran amb un home que avui ha recuperat la titularitat. Avui sí, a la porteria del Barça, Didac Plana.
Hola, Didac, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A vegades quan ens imaginem un partit, després a la pista passa tot el contrari o passa una història diferent, però avui jo crec que s'ha complert els pronòstics, no? Ja imaginem un partit més tancat, sense tantes transicions ràpides, i al final ha estat un partit de picapedra.
Sí, un partit més tancat, com bé dius, contra un equip que sabem que concedeix molt poc, que defensa superbé, que és agressiu, i bueno, la veritat és que ha costat molt, perquè s'ha hagut de lluitar fins al final, independentment de què ens hem pogut posar per davant. Ha sigut un partit on hem patit molts moments, però l'equip ha tingut aquest esperit competitiu i aquesta mentalitat de voler començar la final de Lliga guanyant, i bueno, ara dilluns una altra història diferent, no? A pensar en recuperar-se a poc temps, però sobretot a fer una mica d'anàlisi del que podem continuar fent, que ens ha anat bé avui, intentar minimitzar els errors que hem pogut tenir o que ens situacions que es donen en el joc que ens poden perjudicar, i dilluns un altre final que l'hem de viure exactament igual que avui si volem aconseguir el segon punt.
Com és aquest esport que amb 3-1 marqueu el 4-1, ja l'esteu celebrant i el VAR l'anula,
ells marquen el 3-2 i a l'últim minut tot viu, tu treus un peu a 20, a 10 segons pel final. Vull dir que en un moment ha canviat absolutament tot i heu passat de gairebé una victòria relativament còmoda els últims 5-6 minuts a patir fins al darrer segon.
Sí, 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 així és el nostre esport, i si a sobre hi sumem la revisió de vídeo, el VAR o digue-li com vulguis, encara més, no? Bueno, són coses que a vegades et poden afectar emocionalment, no? Perquè et veus amb un caramel a la boca, no? I vas 4-1 i pràcticament tens el partit sentenciat i t'anulen el gol i canvia totalment la pel·lícula, no? El que estava clar és que, i el que tenim molt present, és que el Jaén és un equip que no es doblega mai, que no li perd la cara mai al partit i que l'has de matar 3 vegades abans de guanyar-lo, i bueno, i així ha sigut fins al final, doncs, ajustat, amb un bon gol que ens han fet també de porter jugador i fins a l'últim segon, pues, aguantant i amb el ganivet a les dents, com diem sempre.
Són molt resistents, per això val la pena anar a l'Olivo Arena amb un 2-0, perquè allà l'ambient, sabem que és la pista segurament més calenta, no sé si la millor afició, però sempre omplen el pavelló. De fet, ja s'han venut totes les entrades pel tercer i l'hipotètic quart partit, per tant seria molt important anar amb un 2-0.
Sí, 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 tot i que no seria determinant, però sí que és veritat que ara mateix el més important és guanyar aquest segon partit i després, pues, anirem allà, ja sabem el que ens trobarem, ja sabem que és molt complicat, que serà molt difícil, però bueno, nosaltres, com et dic, centrats i focalitzats únicament ara mateix en el partit de dilluns i intentar posar el 2-0 a l'eliminatòria i després anirem allà i a competir de la mateixa manera i intentar també gaudir d'una final contra un equip que té darrere una afició tan nombrosa i que dona tanta empenta al seu equip.
El dia que ha vingut aquí a la zona mixta amb el seu fill, partit de porter, que no sé si el veus jugant de porter d'aquí uns anys.
Bueno, si li agrada, sí, clar, si li agrada, quin remei. Jo preferiria que no, que fes de jugador, però per no patir tant.
Ets perquè porter jugador, pràcticament, a vegades.
Sí,
eh?
Sí, però jo veig el patiment que tenen els meus pares i la meva família per mi, no, quan jugo, i preferiria no patir-ho per ell. Però bueno, si li agrada, ho disfrutarem d'alguna manera, segur.
Dida, gràcies. I sort de cara al dilluns, segon assalt.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Didac Plana, que ha recuperat la titularitat després d'uns partits que hem tingut en Feixes, Miquel Feixes de porter, ha recuperat Didac d'una sanció que va tenir, va mantenir la titularitat Feixes avui ja a la final. Didac Plana ha tornat a ser el titular per Velasco. De quants anys el nen de Didac, petit, no?
A punt de fer 4.
4. Encara t'ha menjat una mica més de sopes per ocupar la porteria del Barça, com a mínim, al Palau. Què més hem d'escoltar del vestidor blaugrana?
Doncs mira, dos documents de Jesús Velasco. El primer, valorant aquest primer triomf contra el Jaén.
En línies generales, creo que hemos sido fieles al guión que habíamos previsto. Quizás nos ha faltado un poco de movilidad en el primer tiempo. Creo que en el segundo hemos estado un poquito más dinámicos, porque es un equipo que con la ayuda defensiva que hace es muy complicado jugar parado, te ahogan, ¿no? Entonces creo que hemos mejorado en el segundo tiempo respecto al primero, y básicamente, pues, creo que ha sido un partido serio, un partido completo. Podemos hacerlo mejor y tenemos que ser ambiciosos de cara al lunes para intentar ir allí con el 2-0.
I Velasco, parlant del seu futur, perquè Velasco ha estat protagonista en la prèvia, des d'Itàlia s'ha assegurat que Velasco serà el proper seleccionador espanyol. De fet, no és cap secret que una de les il·lusions de Velasco és dirigir a Espanya en algun moment de la seva carrera. La pregunta és quan. Velasco té contracte amb el Barça fins al juny del 2024 i al setembre del 24 hi ha Mundial. Clar, dues opcions, que agafés la selecció espanyola després del Mundial o ja aquest estiu per preparar el Mundial. Evidentment, el juny del 2024 no agafaràs la selecció per preparar el Mundial 2 mesos. Li hem preguntat a Velasco sobre aquestes informacions, però sobretot per saber si es veu o si pot assegurar que serà la temporada vinent entrenador del Barça.
A ver, yo bastante tengo con concentrarme en la final de Liga, ¿no? Entonces, no, es que me da lo mismo lo que diga quien sea. Yo ahora mismo tengo que estar centrado en esto, estoy tranquilísimo, estoy encantado de la vida aquí y tengo contrato el año que viene. No me quiero preocupar de nada más, ni me interesa, ni entro ni salgo en nada de eso, porque es que no tiene sentido, no es el momento. Cuando terminemos, si quieres me lo preguntas otra vez y a lo mejor ha cambiado algo. Pero de momento estamos aquí, estamos centrados en esto y esto es lo que importa.
Doncs tinc contracte, si vols pregunta-m'ho després de la final, no sé si haurà canviat alguna cosa. Des del Barça, recorden que té contracte, i que si ell no vol continuar, ja els hi comunicarà. però que el que tenen clar és que en cap cas entrarem en aquell escenari de compaginar una selecció i un equip. No, que l'entrenador del Barça s'ha de centrar només en el Barça, per tant no hi ha cap opció que, per exemple, durant un any compaginés les dues banquetes. Recordem que a Espanya l'entrena Fede Vidal, que vindria a ser el Jorge Vilda del futbol sala, que és un entrenador molt criticat, que no està traient resultats, que les crítiques van que no està traient rendiment dels jugadors de qualitat que té, però de moment està allà al càrrec i en principi és l'home que està preparant aquest Mundial del setembre del 2024.
Poc contundent la resposta a Velasco. N'haurem d'estar pendents un cop acabi la Lliga, si continua a la banqueta del Barça la temporada que ve. Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
Superesports amb Xavi Puig.
I les 9 minuts i arrencarà aquest Llevant a la Ves, que decidirà qui puja a primera i s'afegeix el Granada i el Les Palmes com a nous equips de primera divisió. Anem, però, abans cap a Alemanya una altra vegada a Sachsenring. Avui s'ha disputat ja la cursa sprint de MotoGP. També s'han quedat definides les graelles per les tres curses de demà. Quim Salvador, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
On para Sachsenring, Quim, més o menys, situant-lo al mapa d'Alemanya?
Sachsenring és a la Saxònia, que això és el anava a dir sud-est, però és que per la banda de Baviera queda molt més al sud. És a l'est del país i a prop de la frontera amb la República Txeca.
Molt bé.
Antiga República Democràtica Alemanya.
Perfecte, doncs tots situats més o menys en el mapa alemany. Amb aquesta cursa sprint, que com hem anat dient aquesta temporada, va eclipsant tota la resta que passa al llarg del dia de dissabte en qualsevol circuit, cursa sprint que ha tingut victòria espanyola de l'ídol de Dani Aguilar, de Martinator.
Sí, mira, aquest cap de setmana que té festa, no...
Sí, no sé si ara és gaire conscient de saber que Martinator ha guanyat avui la cursa sprint.
Home, i tant que n'és conscient, perquè ja se l'ha avisat.
Ah, ah.
Per un dissabte que no fas el tu diràs, guanya Martinator i et quedes sense l'entrevista. Sí, sí, és la segona victòria de Jorge Martín en sprint aquesta temporada. Hem tingut, jo diria, l'sprint menys accidentat de l'any. Tampoc no vol dir que hagi estat una cursa avorrida, és que les altres havien estat una autèntica bogeria, poques tocades, poques caigudes, però això sí, emoció, no les últimes voltes, perquè Martín s'ha escapat, tenia un ritme, ha demostrat tenir molt més ritme que la resta, però és que l'avançament que ha fet per desempallegar-se de Bagnaia i Miller, que anaven al davant seu, tot just a la quarta volta, és d'aquells per emmarcar i per recordar. Situem-nos, baixada... que se li diu la cascada, entre els revolts 11 i 12, el punt més ràpid de Sachsenring, i un desnivell molt important. Crec que a Austin n'hi ha un d'encara més gran, però vaja, sembla un tobogant més que un circuit de motociclisme. Doncs allà Jorge Martín s'ha cruspit d'una sola frenada a Bagnaia i a Jack Miller, que tampoc són pilots fàcils d'avançar. I després ha explicat que no és que ho tingués pensat, que ho ha improvisat. Ha quedat espectacular, però ha reconegut també que una miqueta perillós.
Bueno, la moto también ha dado miedo, la verdad. Sobre todo porque he pasado muy cerca de Jack. El rebufo le ha absorbido súper rápido y nada, he abierto la trayectoria. Peco en ese momento ha ido hacia adentro, no sé por qué ha decidido ir hacia adentro. Y he aprovechado pues esa situación para adelantar a los dos. Ha sido un poco al límite, luego casi me caigo y incluso Jack me la iba a devolver, pero he podido cerrar la trayectoria.
Jorge Martín no ha destacat al matí el resultat de la Q2 perquè a la seva millor volta hi ha hagut una bandera groga per la caiguda d'un altre pilot i li han anul·lat el temps. Si no, és probable que hagués fet la pole position. És per això que, tot i arrencar sisè, ell estava molt confiat de les seves possibilitats perquè sabia que tenia molt bon ritme. I tant és així que, un cop avançat Miller i Bagnaia, en un 3 i no res ja tenia més d'un segon d'avantatge i ha arribat a meta amb gairebé 2,5 en només 15 voltes sobre el campió i líder Pecco Bagnaia.
Las primeras vueltas he ido mucho a sensaciones, intentando solo fijarme en la distancia con Pecco y nada, siempre iba aumentando, así que muy positivo. Y cuando al final es un tema de ritmos, yo lo sabía, lo vi en los tiempos y tampoco hay mucho que... Si lo tengo, lo tengo y al final lo he podido mostrar.
Doncs Martín, que avui ha guanyat, que ho haurem demà, si també és capaç de repetir a la cursa en majúscules de diumenge, però de mica en mica el forat en Bagnaia es va reduint, Quim.
Sí, amb el triomf d'avui, el segon a l'esprint, Martín se situa segon al campionat a 21 punts del líder Pecco Bagnaia. I veurem què passa demà, perquè de moment curses de diumenge enguany Martín no n'ha guanyat, però si té el ritme d'avui serà difícil. També és cert que demà és probable que faci força més calor i allò del desgast dels pneumàtics pugui ser una mica diferent, són el doble de voltes, etc. Però vaja, avui ha estat el millor amb diferència.
I els catalans?
Àlex Márquez, el millor dels catalans.
Sí. Poqueta cosa, no, Quim? Una altra vegada, un dia més, malauradament.
Sí, 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 aquest Gran Premi d'Alemanya, on teníem grans esperances amb Marc Márquez, de seguida en parlarem, perquè no ha tingut un bon resultat, però, com sempre, ha donat espectacle i històries per explicar. Però a nivell de resultats de l'esprint, el millor dels de casa, el seu germà Àlex, amb la Ducati de l'equip Gresini, vuitè, que, home, no és un gran resultat, tot i que, mira, ha sumat dos puntets. Àlex Márquez, el millor dels catalans avui, bona nit.
Bona nit.
Vuitè, dos puntets.
No gaire bon dia pels catalans avui.
No, certament no. Aviam si demà s'arregla això.
Sí, al final, després hem tingut avui una mica de mala sort, sobretot perquè ha plogut al matí, teníem coses a provar per millorar. Ahir sí que vam anar bé, però ens faltava. I he vist després a quali que ens costaria cada cursa, perquè no em sentia gaire bé amb la moto i per cursa no hem fet cap canvi, evidentment, per estar més segurs. Però he patit durant tota la carrera, així que ojalà demà el guarda vestir sec, puguem provar alguna cosa que ens pugui ajudar. Creiem bastant clar, quin és el camí a seguir, però demà s'haurà de confirmar, així que ojalà tinguem millor fini al guarda i a cursa puguem estar més a prop.
Què és el que no t'acaba d'anar bé?
Bé, la part de darrere, crec que és molt rígida la part de darrere de la moto i allà és on pateix una miqueta, així que ojalà demà puguem mirar una mica el gir, sobretot, i fer la cursa una miqueta més portadora, no? Perquè avui he patit massa.
Gràcies.
Merci.
Un que ha patit Àlex Márquez, al micròfon del Quim Salvador, també estan patint les Aprilia. Què els hi passa a les Aprilias de l'Aleix i el Maverick, Quim? Que l'any passat anaven molt bé, gairebé a tot arreu, i aquest any no acaba d'haver-hi manera, no?
Sí, i fins i tot a la pretemporada semblaven l'alternativa a Ducati. La veritat és que una volta, encara, per exemple, l'Aleix ahir estava tercer a la classificació combinada, però avui ha tingut una mica de mala sort al moment de la qualificació i s'ha de dir també que no sé què passa, però surten fatal. Si les Aprilia sempre perden posicions a la sortida. I amb una MotoGP que està tan igualada i on tens 8 Ducati, que són autèntics coets, i on cada cop és més difícil avançar per l'efecte de l'aerodinàmica, etc. Tot i que hi ha un senyor que es diu Brad Binder que juga a part perquè gairebé de cada revolt intenta un avançament, però en general és veritat que és una mica més difícil, doncs no funcionen. L'Aleix Espargaró ha estat avui novè i el millor pilot de la marca.
Un puntet d'aquesta Sprint Race, quin balanç en fas?
Sí, ha sigut una cursa complicada, sortint tan enrere per culpa del dolent qualifying que he fet, on he agafat moltes banderes grogues i no he pogut fer pràcticament cap volta, així que sortint tan enrere és molt difícil. Necessitem reaccionar, necessitem començar a millorar.
Tot i així, la millor Aprilia, quin problema esteu tenint? Perquè normalment a una volta sou més ràpids del que demostreu a cursa. No només tu, tots els pilots de la marca.
Sí, al final jo em fixo en mi, realment no és que em fixi molt amb les altres Aprilias, en el sentit de que quan estem a davant, òbviament que és important ser la primera Aprilia, però quan estem tan lluny dels millors i tan lluny dels nostres objectius, realment el que em preocupa és la nostra velocitat, no la guerra entre nosaltres, però cert que aquest any l'Aprilia no està sent competitiva.
Demà el doble de voltes, confies que el teu ritme et permeti anar més endavant?
Espero, és molt important la sortida, que és segurament el taló d'Aquiles de la RCGP, de la nostra moto. El ritme avui ha sigut bo, realment, però s'ha acabat la cursa, així que espero que demà, doncs, amb una cursa una mica més llarga, pugui treure més petroli.
Gràcies.
Doncs ara, si treu petroli demà l'Aleix Espargaró amb aquesta cursa llarga a Sachsenring, en aquest circuit alemany. I capítol a part, perquè, com deies abans, Quim, ha passat de tot amb Marc Márquez avui, en aquesta jornada de dissabte.
Sí, recordem que arribava en aquest circuit, home, tal com estan en la temporada és difícil dir que favorit, però vaja, 11 victòries consecutives aquí a Sachsenring, havia ensenyat sobretot a Le Mans, que allà almenys va poder lluitar per pujar al podi, va acabar caient, els dissabtes havia estat sempre a primera fila en pole a Portugal i tercer a l'esprint de Portugal, i sempre entre els 7 primers, i precisament el circuit on havia d'anar millor, doncs és on estan en pitjor Marc Márquez. Ahir el veiem frustradíssim, ensenyant el dit del mig a una càmera subjectiva de la moto, entenem que missatge per onda. Amb el caràcter dels japonesos, Marc Márquez és molt Marc Márquez, però serà Imagino difícil de gestionar internament això, perquè hi ha uns límits que els japonesos... Vaja, que no has de passar enlloc, però amb els japonesos que tenen el tema de l'autoritat i la jerarquia, diguéssim que en màxima valoració, potser encara és més complicat, però el Marc avui ha sortit decidit a jugar-se-la, com ho fa sempre, com li agrada córrer. S'ha trobat que al matí, per la Q, perquè hi va ser 14 i havia de passar per la Q, tenia la pista en condició mixta. Hi havia trossos que estaven molls, una mica de carril sec, però si sorties era delicat. Només començar patapam, a terra. Tot i això, torna a la pista i aconsegueix el segon millor temps i s'ha classificat per sortir a la Q2. 15 minutets durant les qualificacions, poca cosa. Doncs si ha caigut una vegada a la Q1, a la Q2, dues vegades a terra. Encara bo que no ha pres mal, perquè amb tres vegades anant per terra, doncs el risc és evident amb una moto GP, i encara ha pogut salvar una setena posició de sortida a la tercera fila de la graella, que és el seu pitjor resultat de qualificació en els tres grans premis que... Vaja, en aquests quatre grans premis que ha disputat, recordem que se n'ha perdut tres per lesió, però que tenint en compte com havia anat, doncs era gairebé treure petroli. Però això sí, si vas tres vegades per terra en dues sessions de 15 minuts, és evident que les coses no van bé, com no anaven bé ahir, i a l'esprint no ha pogut fer miracles. A la primera volta encara ha arrencat bé, ha guanyat dues posicions, però de seguida s'ha trobat incòmode, molt poca estabilitat de la moto, sobretot a la roda del darrere, i jo crec que el Marc ha pensat que si arriscava gaire acabaria per terra, i avui, no ens hem acostumats a fer-ho, però avui ha decidit tallar gas, ell mateix ens ho ha explicat.
Hola, Marc.
Hola.
Has cremat molta pólvora per la quali, i no sé si has entès que per la cursa ja no valia la pena gastar-ne més, o com ha anat això?
Sí, per la quali bàsicament he cremat tota la pólvora, perquè sé que és un dels moments més importants del cap de setmana, posicionar-te bé a la parrilla, perquè amb aquella parrilla de sortida tens dues sortides. Però un cop he arribat a l'oficina, m'he tranquil·litzat, i he vist tot el que havia passat per una sèptima posició, la balança no compensava. Així que bueno, he decidit per la cursa sortir convençut, sortir amb ganes, però quan he vist que no podia ser, toca tallar una mica de gas i acabar la cursa.
I demà toca fer el doble de voltes. Hi ha alguna cosa a la qual aferrar-se per pensar que anirà millor?
Bueno, sí que per la cursa hem fet un canvi de post a punt, arriesgant una miqueta, però no ha anat del tot o com esperàvem, sigui per les condicions de la pista o sigui perquè el canvi no és el bo. Així que demà esperem, tornarem una mica enrere i esperem que Mayor puga patir una mica menys i almenys entrar a lluitar amb aquestes 10 primeres posicions.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Puga patir una mica menys, aquesta frase fa mal d'escoltar amb un home que normalment gaudia a sobre de la moto i que ara està parlant de patir a sobre de la moto, Guim, eh?
Sí, i tenint en compte que ell físicament ja està recuperat. El Marc Márquez, el 2021, va guanyar aquest circuit amb el braç dret descol·locat un 30%, producte d'aquella primera operació de l'úmer que no va sortir bé, etc., que després li van haver de tornar a arreglar l'any passat. Esclar, si en aquelles condicions havia guanyat a Sachsenring, doncs tothom s'esperava, ell el primer, que com a mi la temporada no està anant bé i el caràcter de la moto no variarà d'una setmana a l'altra, però que si hi havia algun escenari on el Marc podia, doncs no sé, retrobar-se amb la victòria o com a mínim brillar, havia de ser aquí, i està sent tot el contrari. Per cert, l'esprint l'ha acabat 11, que em sembla que amb tantes coses que he explicat no havia dit la posició. I demà, vaja, en Marc Márquez sempre esperes una mica, aviam què farà, però realment és molt difícil que pugui brillar. De fet, dijous ens deia que l'objectiu era pujar al podi, ahir, divendres, ja deia que el del podi, que no, va contestar amb un lacònic no, si l'objectiu encara era pujar al podi, i avui ja parla d'acabar la cursa en alguna posició entre les 10 primeres. És prou significatiu que Marc Márquez, la vigília d'una cursa a Sachsenring, de la cursa llarga, doncs parli d'acabar entre els 10 primers en un circuit on hi ha guanyat tantes vegades.
Recordem ràpidament la graella de demà, que és la que hem tingut avui en aquesta cursa sprint a MotoGP, demà 30 voltes en aquest Sachsenring.
Sí, abans deixa'm dir que Maverick Viñales ha caigut a l'esprint. Graella, pole position de Pecco Bagnaia, tercera consecutiva i quarta de la temporada, amb Luca Marini, tots dos amb Ducati. a la primera fila, que tanca Jack Miller amb la KTM. A la segona, tres Ducatis més, Joan Zarco quart, Marco Bezzecchi cinquè i el guanyador d'avui a l'Sprint, Jorge Martín sisè. Tercera fila amb els germans Márquez, el Marc setè amb Honda, l'Àlex vuitè amb Ducati i tenim l'Aleix Espargaró desè a la quarta i el Maverick Viñales, que no ha pogut superar la Q13 a la cinquena fila de la graella per la cursa de demà.
A Moto2 hem tingut una pole que, encara que sembli estany, no és gens habitual, la pole de Pedro Acosta. Quim?
És veritat, a mi mateix m'ha sorprès l'estadística, perquè Pedro Acosta és un pilot que a Moto3 va arrasar i que Moto2, des que va debutar la temporada passada, és dels bons. I, en canvi, és tot just la seva segona pole position, comptant també l'any que va ser campió de Moto3. I tot just és la segona que aconsegueixi primera de la temporada. Almenys l'arrencada serà molt interessant, perquè el segon és el líder del campionat, Toni Arbolino, que té 20 punts més que Acosta. Ja sabeu que la setmana passada Mugello va guanyar Acosta davant d'Arbolino i va fer allò d'entregar pizzas, li va donar una de les caixes al Guille Carrillo, que és mecànic del Toni Arbolino, no els hi va agradar gaire l'equip Marc Vidiés, en fi. Aquí hi haurà una lluita maca, amb el campionat evidentment en joc, el tercer Jake Dixon, a la segona fila Aaron Canet quart, Alonso López cinquè, els catalans Albert Arenas novè i Jeremy Alcoba dissetè.
I a Moto3 hem tingut pole japonesa.
Sí, i a més, amb molta superioritat. Ayumu Sasaki, en un circuit que no arriba als 4 quilòmetres com Sachsenring, ha deixat a tothom a més d'un segon de marge, que déu-n'hi-do, i més a Moto3, que és una categoria igualada. El segon és el turc Denis Onyu, el tercer el valencià Ivan Ortolà, el líder Dani Olgado arrencarà setè des de la tercera fila, i l'únic català de Moto3, Xavi Artigas, que per ell és la cursa de casa, no d'ell, sinó del seu equip, que són alemanys i tenen la seu aquí mateix a Sachsenring, arrencarà 12 des de la quarta.
Molt bé. De moto, s'has de dir alguna cosa, Quim?
Home, i tant, les alegries venen de les elèctriques. Dues curses avui, victòria de Jordi Torres a la primera, tercera posició a la segona, el pilot de Rubí, que és líder del Mundial de MotoE, amb 18 punts de marge.
Demà, horaris habitual, a les 11 Moto3, a un quart d'una Moto2, i a les dues del migdia MotoGP, el desenllaç al RAC1 migdia d'aquesta cursa de MotoGP a Sachsenring. Quim, t'escoltem d'aquí una estona, el tu diràs. Fins ara.
Fins ara.
4 minuts i les 9, 4 minuts, i comença un Alavés Llevant, un Llevant Alavés, més ben dit, al Ciutat de València, decisiu per saber qui pujarà a primera.
Superesports amb Xavi Puig.
El teu cotxe amb etiqueta sostenible més a prop que mai. Vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 300 vehicles garantits i a preus excepcionals. El 17 i 18 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Més info a firavovilanova.cat. Aquest mes de juny, el Ford Focus ho peta a Fortima. Vine a Tarraco Center, Nicolás o Garatge Central i emporta't el Ford Focus per 199 euros al mes. Però espera, que encara hi ha més. Et regalem el manteniment. Al juny, restrena't a Tarraco Center, Nicolás o Garatge Central. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boyn de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboyn.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
RAC+1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més
un. RAC+1 i Renfe presenten Chelsea Hotel, un hotel ple de cançons amb història, efemèrides, cançons i les històries que les connecten. Un podcast d'Olga Suanya.
Ens trobem al Chelsea Hotel de RAC+1.
RAC+1. Tots som u. Superesports amb...